Idò sí, arribam a les 5:38 minuts i ara sí, tenim a l'altre costat del telèfon a Sebastià Monall, és arqueòleg i ens parlarà una mica un abans de la conferència que ha de fer demà, una conferència a l'Hostal Oriola a les 8. Molt bon dia, Sebastià, ens escoltes bé?
Hola, sí, tot bé.
Molt bé, moltes gràcies per atendre aquesta cridada telefònica i per així parlar una mica de l'esdeveniment de demà. Demà fas una conferència, no?, titulada Història sota la mà, 2.500 anys de naufragis en aigües de Mallorca, no és així?
Així és.
Com sorgeix la iniciativa, no?, de fer aquest col·loqui?
Bueno, ja fa alguns anys, fa una cosa de 4 o 5 anys, ja me van convidar per fer una xerrada també d'aspectes nàutics, i, bueno, sabeu que va tenir molt d'èxit, i, bueno, en guany m'han tornat a convidar a fer una altra xerrada sobre un poc sobre això, no? Sobre arqueologia subaquàtica i molt concretament naufragis de diferents èpoques aquí a l'illa de Mallorca i més concretament a la zona de Pollença.
Molt bé, jo també et centraràs una mica, no?, fer una mica d'història, però també centrant-te amb la cala, segurament alguna informació, o de Pollença, no?, de com està. Com està aquest tema, l'arqueologia subaquàtica? Com, quina diferència hi pot haver amb l'arqueologia terrestre, que tal volta es conegui més habitualment?
Bueno, l'arqueologia terrestre ja de per si està malament i l'arqueologia subaquàtica està una mica de pitjor. Està una miqueta pitjor perquè, clar, de baix aigua no se veu realment com està el patrimoni que tenim aquí a les Illes Balears. Podem dir que hi ha un patrimoni subaquàtic, un patrimoni arqueològic subaquàtic extraordinari. Els problemes que han tingut les darreres dècades és que hi ha hagut molt d'espoli damunt d'aquest patrimoni. I, per tant, totes aquestes restes arqueològiques han patit l'atac dels saquejadors, no? I, per tant, els darrers anys estem lluitant contra aquesta xacra que mos colpeja, no? Els darrers anys sí que han tingut tota una sèrie d'intervencions, tota una sèrie de projectes que han posat en marxa i intentam una mica conscienciar la gent d'aquest valor, patrimonial que tenim de baix aigua. I de mica en mica estem donant a conèixer tot aquest patrimoni que hi ha actualment de baix aigua.
Què en destacaries, allò, si haguessis d'animar algú, no?, a conèixer més tot aquest patrimoni aquàtic, subaquàtic, què en destacaries, alguna dada o algun descobriment més recent o més antic, no?, que es pugui potenciar?
Bueno, aquí a Mallorca tradicionalment sempre hem viscut de la mà. Som un arxipèlag que està al mig del Mediterrani Occidental i, per tant, sempre hem viscut de cara a la mà. Les rutes comercials que passaven per aquí, bueno, a l'estai mig de Mediterrani, clar, totes les rutes comercials passaven per aquí, passaven per les Illes Balears. I, per tant, el nombre de jaciments arqueològics subaquàtics, el nombre de patrimoni arqueològic que tenim aquí a les Illes, és realment extraordinari, és un dels majors que tenim en tot el Mediterrani. El problema és que encara no tenim feta una carta arqueològica subaquàtica d'aquestes restes. No sabem realment el que hi ha de baix les aigües, no? I, per tant, encara queda molta feina per fer. Encara tenim molta tasca pendent i molta feina per fer en un futur.
Clar, així és, a més, com parlaves, és una mica també complicat, si ja l'exterior està complicada, de baix mà també aquests jaciments submarins també tenen aquesta complicació, no?, de la recerca. Com hi treballes tu com a investigador, com també arqueòleg? Te'n submergeixes o només estàs fent investigació, Sebastià?
No, nosaltres sí que ens submergim. És fonamental, ben que digui, la gent que investiga arqueologia ha d'estar en contacte directe amb aquestes restes. El que no podem fer és estar estudiant aquest vestigi des de fora de l'aigua. Hem de tenir un contacte directe amb les restes arqueològiques per treure el màxim profit possible. Tota la gent que vulgui ser arqueòleg subaquàtic no té altre remei que tenir una formació en història actualment en grau d'arqueologia, i després ha de tenir una formació en busseig, ja sigui en busseig científic o en busseig professional. Aquestes dues branques són fonamentals per poder investigar davall l'aigua.
Així és, a més, també molt destacable, no?, aquestes paraules que des que han de ser molt conscients, no?, de tot el que tenim davall les nostres costes, de tenir una mica, no?, de patrimoni, de sobretot aquest patrimoni que tenim i que imagino que avui recalcaràs en aquesta conferència. Com te l'has plantejada la conferència d'avui?
Bueno, lo que farem és un viatge, un petit viatge per tota la història d'aquests 2.500 anys, 2.500 anys enrere. Començarem a xerrar sobre el vaixell de Cala Sant Vicenç, que és el naufragi més antic que tenim documentat aquí a les Illes Balears, i a partir d'aquí farem un viatge per tota la història a través de diferents naufragis, a través de diferents derelictes que tenim a la zona de Mallorca, i explicarem una mica l'evolució del comerç i de la navegació durant tota la història a partir d'aquests vaixells enfonsats.
Així és. I com es conserva davall la mà comparat amb l'arqueologia terrestre? Es conserven bé les coses que es van trobant d'aquest patrimoni?
Sí, realment davall l'aigua, com que no hi ha oxigen, el nivell d'oxigen és molt baix, doncs se poden arribar a conservar elements de matèria orgànica, com podria ser la fusta de la mateixa embarcació, se poden arribar a conservar. Sempre i quan aquesta fusta quedi enterrada ràpidament. Si aquesta fusta queda enterrada ràpidament per davall serena, podem conservar restes de fusta de la embarcació, perquè si no hi ha un bitxet, hi ha un cuc, un corc marí que se va menjant la fusta. Però moltes vegades aquests grans naufragis d'aquestes embarcacions d'època romana, a l'època clàssica, que carregaven centenars i centenars d'àmfores dins les seves bodegues, el que feien era que quan se produïa el naufragi creava un túmult d'àmfores, i aquestes àmfores, aquest carregament de ceràmiques, ha ajudat a conservar les restes de fusta de l'embarcació. Per tant, de baix l'aigua poden trobar aquestes restes de matèria orgànica, de fustes, de teixits, que a terra és molt complicat trobar, i que en excavacions subaquàtiques, en moltes ocasions, ens trobem amb aquests objectes ben conservats.
Quines són les restes més antigues que t'hagis pogut trobar, Sebastià?
Més antigues aquí, a Mallorca, són ses de vaixell de Cala Sant Vicenç, que és una embarcació del segle VI, una embarcació grega, del segle VI abans de Crist, que va naufragar a Cala Sant Vicenç, davant la platja de Cala Sant Vicenç. De moment, és el naufragi més antic que tenim aquí a les Illes Balears. N'hi ha de més antic, serà el Mediterrani, sobretot a la zona de Turquia, perquè aquella zona sí que hi ha naufragis més antics, però aquí a la zona del Mediterrani Occidental, el vaixell grec és un dels més antics que tenim aquí documentats a les illes.
Molt bé. I com a opinió personal, com consideres, com està el coneixement en els temes subaquàtics, no?, aquest patrimoni? Creus que la gent d'apoyant-se, que ara està escoltant, hi ha molta gent que no sàpiga que tenim aquí a la cala aquest vaixell?
De mica en mica la gent se va conscienciant. Això l'hem vist durant els darrers anys. Ha tingut una gran embranzida tot el tema d'arqueologia subaquàtica, i la gent de mica en mica està més conscienciada. Molta gent que surt a nedar, surt a pescar, o simplement va a bussetjar i se troba restes arqueològiques, se troba un bussi d'àmfora, un coll d'àmfora o una àmfora sencera. Antigament no deia res, i la treia i se la quedava. Avui en dia veiem que això de mica en mica va evolucionant, i quan una persona se troba objectes arqueològics enfonsats, moltes vegades ja avisa a l'administració, ja sigui la Guàrdia Civil, l'ERGE de la Guàrdia Civil, ja sigui el Consell de Mallorca, ja sigui els museus, com pot ser el Museu de Pollença, el Museu de Mallorca, i la gent ja va prenent aquesta consciència i aquesta importància de les restes arqueològiques. I en aquest sentit nosaltres estem molt satisfets amb aquesta evolució que molt lentament i molt progressivament s'està produint dins la societat.
Fantàstic. I apuntaves en això, no?, que també la gent, si fa immersions i troba alguna cosa, què ha de fer? Com s'ha de... no se'n pot endur a seva, com bé que ho faci a sobre?
Sí, el més important és, en primer lloc, no tocar l'objecte, perquè aquests objectes han passat més de 2.000 anys de vall la mà, una àmfora romana pot perfectament haver passat 2.000 anys de vall la mà, i si manipulam aquests objectes és molt fàcil que aquests objectes se rompin. Per tant, el més important, en primer lloc, és no tocar-lo. També és important, si és possible, fer-li una fotografia, i si no, agafar el punt on s'ha produït la troballa. I d'aquí l'únic que ha de fer és comunicar aquesta troballa, ja sigui ara el museu que tingui més pròxim, en el cas de Pollença podria ser el museu el mateix museu de Pollença, ara el museu de Mallorca, per exemple, o altres administracions que tenen les jurisdiccions sobre les competències de patrimoni històric, que podria ser, per exemple, el Consell de Mallorca, el Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca, i avisar d'aquesta troballa en aquest indret. I a partir d'aquí ja els tècnics del Departament de Patrimoni, els tècnics del Consell, ja s'encarregarien d'anar a fer aquesta documentació d'aquestes restes arqueològiques i tal volta l'extracció d'aquests objectes.
Molt bé, de tot un món que a vegades la gent també desconeix, no està a simple vista, cal submergir-hi, però com deies, és un llegat que tenim aquí a tots nosaltres. I quina és la zona, però, de Balears que podríem dir que té els vestigis subaquàtics més ben conservats?
Realment, totes les zones, tota Mallorca i totes les Balears té una concentració extraordinari de restes arqueològiques, per lo que te comentava abans. Som unes filles que estem enmig del Mediterrani i, per tant, estem enmig d'aquestes rutes comercials, de les antigues rutes comercials, i, per tant, el trànsit naval, el trànsit d'embarcacions que tenim aquí a les Illes Balears era enorme. I, per tant, sempre se produïen accidents, sempre se produïen naufragis i, per tant, tenim un volum de restes arqueològiques, un volum de naufragis molt importants. És vera que tenim zones que han estat més estudiades, per exemple, tot el que és la zona de l'arxipèlag de Cabrera, el Llevant de Mallorca, tota la zona de la colònia Sant Jordi, tota aquesta zona, sí que s'han fet més treballs, s'han fet més investigacions, no? I per tant sabem que ja en aquella zona d'allà tenim una gran concentració de jaciments arqueològics. Altres zones, com podria ser la badia del Cudi, la badia de Pollença, o fins i tot el que és la Serra de Tramuntana, estan menys estudiades. No s'han fet tantes intervencions, no tenim tant de projectes en marxa avui en dia, i per tant, en aquesta zona d'aquí tenim manco notícies. Això no vol dir que en aquesta zona no hi hagi restes arqueològiques. Segurament en dia se facin projectes d'investigació, en dia se facin prospeccions arqueològiques, segurament trobarem tots aquests vestigis que actualment estan amagats de baix aigua.
Fantàstic. I també una de les curiositats, no?, que m'estava plantejant, si també quan treus a fora de la mà es pot, hi ha més perill de rotura, quan ho estudiau o sóleu estudiar més tot a baix de mà o es va traient aquest material?
Actualment sempre, això està marcat per la normativa europea, per UNESCO, lo que recomana és que sempre se faci una conservació in situ del material arqueològic, és a dir, que el material arqueològic romangui en el mateix lloc on va ser trobat. Això no és cap casualitat. Un objecte que ha passat 2.000 anys de baix aigua, una vegada que ho treus de l'aigua, comença a patir tota una sèrie de transformacions. Per exemple, la ceràmica, en tant de temps de baix aigua, les sals de la mà s'incrusten dins aquestes peces ceràmiques, i al cap de mesos o anys aquestes ceràmiques el que acaben és croant-se, s'acaben rompent i s'acaben desintegrant. Per tant, quan tenim un objecte de baix aigua, el primer que s'ha de fer és un tractament de restauració i consolidació. I aquí juguen un paper fonamental els restauradors i els conservadors especialistes en aquest camp, que s'encarreguen de desalar aquests materials perquè no s'acabin desintegrant. Això molta gent no ho sap, molta gent treu objectes de la mà i, clar, al cap de poc temps acaben completament rompudes, no?, i completament croades. Per tant, és molt important això, no?, que quan se treguin aquests objectes de davall la mà hi hagi un tractament de conservació adequats.
Molt bé, idò, molt interessant tot aquest món, un món que tindran oportunitat avui de fer-ne una pinzellada, no?, en aquesta història sota la mà que parlaràs avui. Recordem que estem parlant amb Sebastià Munà, arqueòleg subaquàtic, avui a les 8, perdoneu, avui, demà dissabte, a les 8 a l'Hostal Oriola, una activitat organitzada per l'Associació de Veïns de Cala Sant Vicenç. Sebastià, què més podem afegir, no?, per animar a la gent que vingui a conèixer aquest món?
Res, animar a tota la gent que vulgui venir a veure aquesta xerrada, que se passi per l'Hostal Oriola i, bueno, ja li posarem un parell d'imatges, imatges de diferents projectes que tenim actualment en marxa, com puguin ser les excavacions d'un vaixell romà del segle I després de Crist enfonsat a Porto Cristo, o també també posarem imatges d'una troballa que va tenir molta repercussió en premsa, que va ser una embarcació del segle III després de Crist enfonsada a l'arxipèlag de Cabrera a més de 70 metres de profunditat. Si gent està interessada en conèixer més detalls d'aquests dos naufragis, doncs que se passi a sentir-se xerrada.
Molt bé, fantàstic, idò, Sebastià, amb una xerrada que pretén ser molt interessant i més al rang d'una persona com tu, que ja estàs amb actiu. Ara mateix com veus el futur de l'arqueologia subaquàtica? El govern aquest està apostant?
Bueno, ja des de fa alguns anys s'està començant a pegar una empentera a aquest tema. Ja des de enguany se va posar en marxa una petita campanya de prospecció arqueològica a l'arxipèlag de Cabrera per revisar els jaciments que ja se coneixien, i això ha de ser un poquet, diguem, una primera passa per començar a fer la carta arqueològica subaquàtica. Aquesta carta no ve a ser més que un mapa de tots els jaciments arqueològics que tenim aquí a l'illa de Mallorca, perquè per protegir el que tenim hem de saber primer de tot el que tenim de baix les aigües, no? I per tant, el que se pretén és fer aquest mapa amb la situació d'aquests principals jaciments arqueològics subaquàtics per una banda, protegir totes aquestes restes i per investigar tots aquests naufragis, amb la qual esperem que en un futur no gaire llunyà tinguem ja en marxa aquesta carta arqueològica subaquàtica i sapiguen realment el que tenim de baix les nostres aigües.
Fantàstic, idò. Molt bé, moltes gràcies, Sebastià Munà, per tota aquesta explicació, per aquesta pinzellada i aproximació a l'arqueologia subaquàtica amb una pinzellada per damunt que podeu recordar demà, dissabte 9, aquesta conferència titulada Història sota la mà, 2.500 anys de naufragis en aigües de Mallorca, en Sebastià Munà, arqueòleg subaquàtic, i a més també cal afegir que això és a les 8 a l'Hostal d'Oriola i just després també hi haurà una petita actuació musical amb na Clàudia, que amenitzarà una mica després aquesta conferència col·loqui. Molt bé, idò, Sebastià, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada i aproximar-nos i animar a venir en aquesta conferència. Esperem que vagi molt bé i que vagi millor al món de l'arqueologia subaquàtica.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, fins una altra. Adéu.
Adéu.
Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.